Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen gairebé 3 minuts de 9:15. Ha quedat definitivament demostrat que Bielorússia és l'última dictadura d'Europa. Ningú se'n passa la increïble victòria d'Alexander Lukashenko per més del 80% dels vots. Els observadors diuen que els comicis no van ser ni justos ni lliures. La Casa Blanca demana que repeteixin i la Unió Europea estudia sancions. Lukashenko planta cara i ha proclamat que ha quedat molt clar que qui mana és ell. De Bielorússia en parlarem amb un expert. Es tracta de Francesc Serra, professor de Política Internacional Europea i Relacions Internacionals de l'Autònoma. A França, mentrestant, la crisi es va engreixant. Pel dia 28 hi ha convocada una gran jornada de vaga. No en volen dir vaga general, però hi està tothom convocat per protestar contra l'anomenat projecte del primer contracte laboral pels menors de 26 anys, que, com sabeu, inclou l'acomiadament lliure en els dos primers anys. I sobre l'Iraq, doncs, el dia que es compleix el tercer aniversari de la guerra, Bush ha fet un discurs triomfalista i ha amenaçat de declarar la guerra al país que s'atreveixi a atacar Israel. Estava parlant, òbviament, de l'Iran. Completarem el programa d'avui amb un altre reportatge sobre el Vietnam i la grip aviària, l'agenda de la setmana i la revista de premsa. Avui amb els articles més destacats del Time i del Der Spiegel. Des d'ara fins les 9, aquí comença Mapamundi. I començarem per Bielorússia. Les eleccions presidencials d'ahir en aquest país van ser un frau i no es van acostar ni de lluny als estàndards democràtics, segons ha certificat els observadors internacionals. Indiferent a l'opinió externa, el gran guanyador de les eleccions i l'home fort de Bielorússia, Alexander Lukashenko, ha proclamat triomfal que amb aquestes eleccions queda clar qui mana en aquesta república. Jenny Lozano.
També creu que ha fracassat la revolució pro-occidental que, segons el president, preparaven alguns sectors seguint l'exemple d'Ucraïna o de Geòrgia. Lukashenko, que controla Bielorússia des de l'any 94, s'ha imposat per un contundent 82% dels vots als seus rivals de l'oposició que l'acusen d'usurpar el poder amb mètodes inconstitucionals. El seu líder més visible, que es diu Alexander Milinkevich, ha demanat als ciutadans que surtin al carrer a manifestar-se, tal com ja van fer ahir en un gest insòlit a Bielorússia. L'única potència que reconeix la legitimitat dels comicis és Moscou, que, tot i la difícil relació que manté amb la república veïna, ha fet una crida a respectar els resultats.
Els Estats Units no reconeixen els resultats i reclamen que es convoquin uns altres comicis. Segons el portaveu de la Casa Blanca, els d'ahir es van celebrar en un clima de por i amenaces a l'oposició. La Unió Europea ja estudia sancions contra la república soviètica, sobretot en l'àmbit diplomàtic. Brussel·les, Nandos Anoguera.
Una de les opcions debatudes pels ministres d'Afers Estrangers és la possibilitat de negar visats als responsables electorals. En tot cas, la UE no té cap intenció d'adoptar mesures que puguin perjudicar el poble bielorrus, segons ha assegurat el cap de la diplomàcia europea, Javier Solana.
Ens agradaria continuar els nostres compromisos amb el poble de Bielorússia i seguir tenint fermesa amb els seus líders fins que acceptin avançar cap a un país democràtic, que de fet és el somni de la majoria dels bielorussos.
Els ministres han evitat pronunciar la paraula dictadura per referir-se al règim de Lukashenko, tot i que han condemnat la situació de la democràcia al país. Úrsula Plasnik, ministra d'Afers Estrangers austríaca.
In today's Europe, ladies and gentlemen,
a l'Europa d'avui, Bielorússia és una excepció segons els estàndards democràtics. Però estem convençuts que el clima de l'hivern no perdurarà per a la democràcia i per als demòcrates a Bielorússia.
Els ministres d'Afers Estrangers també han parlat de Palestina per recordar Hamas que després d'haver presentat la composició del seu govern ha de definir la seva posició i ha advertit al moviment islàmic que serà jutjat pels seus actes.
Doncs per aprofundir en la realitat d'aquesta república exsoviètica, avui parlem amb Francesc Serra, que és professor de Política Internacional Europea i Relacions Internacionals de l'Autònoma. Francesc Serra, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com sentíem, la majoria dels organismes internacionals han condemnat ja el desenvolupament de les eleccions bielorusses. El president del país, Alexander Lukashenko, ha tornat a fer mostra avui de les seves maneres i diu que ha quedat clar qui mana. Estem clarament davant d'una dictadura a Bielorússia?
Bé, George Bush va deixar anar ara fa un any una frase que ha fet fortuna, que és l'última dictadura d'Europa. El to de Lukashenko, la seva manera de governar i les poques garanties democràtiques dels escrutinis ens diuen que estem davant d'un sistema totalitari. Sempre es podrà dir que en el capdavall hi ha una pluralitat de partits, hi ha una oposició activa i legal, que hi ha una limitada, cada cop més limitada, llibertat d'expressió, però, evidentment, jo crec que es pot catalogar com una dictadura.
Tot i que Lukashenko el 94 guanya les eleccions per una àmplia majoria i sembla que amb unes eleccions netes.
Sí, en aquell moment les va guanyar, òbviament, sense un suport des de dalt, presentant-se davant del pare de la independència, Shushkevich. Des de llavors, a més, Lukashenko no només guanya unes eleccions netes, sinó que ha recorregut periòdicament a suports, a manifestar el suport popular mitjançant referèndums. Tots els canvis que ha fet, tant polítics com administratius, com fins i tot simbòlics, bandera, etc., quan ha tingut alguna discussió, ha recorregut a un referèndum i els ha guanyat amb una majoria amplíssima. Vol dir això que el suport popular està falsejat? No, el suport popular està segurament inflat, està exagerat, és a dir, aquest 82 o més per cent de vots que ha tingut en Lukashenko, segurament en unes eleccions totalment netes seria molt menor. Ara, ell és un populista, és un dirigent polític que es dirigeix a les masses i que fa favors a les masses per aconseguir un feedback polític, i hi ha un ample sector social bielorrus que combrega amb les seves idees o que es deixa endur pel seu discurs.
Com és Lukashenko com a polític? És a dir, diuen que és, ho acaba vostè d'explicar, una persona molt populista, però que té uns trets a la seva personalitat molt definits, no?
És un gran demagog, un gran populista, i hi ha una característica que jo voldria ressaltar. Ell prové del Partit Comunista de la Unió Soviètica, com la majoria dels dirigents dels actuals estats que havien estat repúbliques soviètiques, però, a diferència dels altres, ell no ha assumit el discurs nacionalista. Més aviat al contrari. Sempre, com a dirigent de Belarus, ha tendit a disminuir la consciència nacional de Belarus, disminuir els seus trets. Fins i tot la llengua, el belarús, actualment està relegada a un paper totalment marginal i secundari, encara que continua sent cooficial, perquè aquesta cooficialitat és simbòlica, i al contrari es dedica a ressaltar el passat comú amb Rússia, amb la Unió Soviètica, i a dissenyar una futura unió amb Rússia.
Per tant, quin paper juga Putin en tota aquesta història?
Putin s'ha distanciat bastant. Per què? En part perquè Putin ha millorat les seves relacions amb Occident, en part perquè Lukashenko ha acabat reformant un discurs potser no nacionalista, perquè, com he dit, no acaba de ser nacionalista, però sí de, a veure, ens hem d'unir amb Rússia, però posem condicions i jo el que vull és mantenir el meu poder. Al capdavall estic al poder i el vull mantenir.
Com és l'oposició bielorussa? Podem esperar una revolució taronja?
És una oposició molt disgregada. És una oposició centrada en sectors intel·lectuals, urbans, en sectors geogràficament localitzats, sobretot entre la població d'origen catòlic, d'origen polonès, de la part més occidental del país, i amb més contacte amb Polònia i amb Lituània, i que mai ha estat capaç de generar una figura carismàtica. En això Lukashenko ha estat molt hàbil, perquè ha sabut eliminar tots els elements que li feien nosa. Fins i tot no fa gaire va arrestar 300 joves amb acusacions de vandalisme, just abans de les eleccions. Però, a més, aquesta oposició, com dic, no ha sabut fer valdre un missatge popular, un missatge que arribés a totes les capes socials.
I per què sempre vostè anomena Bielorrus i no Bielorússia, com estem sentint en aquesta entrevista?
És una qüestió que va una mica més enllà de la lingüística i que té un caràcter ideològic. Tradicionalment se li deia Bielorússia des del punt de vista rus i en el conjunt de la Unió Soviètica. Per al i també entre nosaltres hi ha la tendència a considerar que la tradició ens diu Bielorússia i no Bielorús. En realitat, per als bielorussos és important això. Bielorússia és la Rússia blanca, per tant, un fragment de Rússia, una branca de la gran pàtria russa. Per als nacionalistes bielorussos, en realitat hem de parlar de Bielorús, perquè no és un fragment de Rússia, sinó un fragment de Rus, aquell estat medieval grandiós, la Rus de Kiev, que havia arribat a ser més gran que l'imperi de Carlemany. Per tant, Bielorússia no seria una regió, una part de Rússia, sinó que tindria un pedigrí gloriós i que, a més, aniria separat de la nació russa.
Doncs, Francesc Serra, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat una mica més com funciona aquest país. Fins una altra. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
París és el nostre proper destí informatiu. Nou pols dels sindicats francesos al polèmic contracte laboral per joves del primer ministre francès Dominique de Villepin. Els representants dels treballadors criden tots els sectors professionals del país a mobilitzar-se i a fer aturades parcials del dia 28 de març. París, Maria Rovira, podem parlar per tant de vaga general?
Doncs no, al final els sindicats s'han donat un marge d'actuació per implicar més les seves bases i han optat per convocar una jornada de mobilització nacional pel 28 de març amb manifestacions i vagues sectorials que, de fet, amplia l'abast de la protesta però sense arribar a la vaga general. Escoltem una part de la declaració signada per els 13 sindicats a la reunió d'aquesta tarda a París.
Les organitzacions sindicals de treballadors donen suport a la mobilització del 23 de març iniciada pels estudiants i fan una crida a contribuir al seu èxit. El conjunt d'organitzacions sindicals fa una crida el 28 de març a una jornada d'acció interprofessional, aturades laborals, vagues i manifestacions.
D'altra banda, Maria, quins han estat els últims passos que ha fet el primer ministre per intentar redreçar aquesta situació?
Doncs Dominique de Villepin ha tingut avui una apretada agenda de reunions amb diversos sectors socials en un intent de donar una imatge conciliadora, tot i mostrar-se inflexible pel que fa a la retirada del polèmic contracte de primera feina. Al matí s'ha reunit amb representants de la patronal que li han donat suport en la implantació d'aquesta mesura i a la tarda s'ha trobat amb un grup d'estudiants i també de joves a l'atur per donar-los també unes indicacions i per parlar amb ells sobre inserció laboral. En la mateixa línia conciliadora, però inamovible pel que fa a la retirada de la llei, s'ha expressat avui el president Jacques Chirac, que ha demanat diàleg als sectors socials.
Són legítims els interrogants que s'expressen al nostre país, però no poden conduir a la paralització davant l'atur juvenil. És un risc. Els propers dies s'ha d'obrir un diàleg constructiu i de confiança per millorar el contracte de primera feina.
De moment, però, les coses no sembla que s'hagin mogut gaire de lloc i les posicions entre govern i sindicats continuen molt enfrontades.
Gràcies, Maria. Són 9:45. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Les notícies en un minut.
Sembla que hi ha una última hora.
Doncs sí, sabem que aquesta tarda ha estat molt activa a nivell polític, però tenim una informació d'última hora que passa per Premià de Mar al Maresme. Es tracta d'una forta explosió amb un incendi als baixos d'un edifici ocupat per immigrants magrebins. Almenys hi ha 4 ferits, 2 dels quals estarien molt greus, segons ens ha informat els Mossos d'Esquadra. Aquestes són, de moment, les últimes dades de què disposem d'aquesta explosió. Ara sí, ja parlem de política. Segons Avançat Catalunya Informació, José Luis Rodríguez Zapatero i Pasqual Maragall han convocat els líders del quadripartit per mirar de refer la unitat al voltant de l'Estatut. Encara no s'ha concretat cap data per fer aquesta trobada, però seria abans del 30 de març, dia en què comença el ple del Congrés que ha de votar el text estatutari. També aquest vespre el president Maragall ha acceptat les disculpes del conseller Carretero sobre les crítiques que va fer a Zapatero i l'Estatut i ha decidit mantenir-lo al capdavant de la Conselleria de Governació. Acabem amb la previsió. Aquest vespre ha entrat la primavera astronòmica amb el temps típic de l'estació, insegur i amb ruixats al centre i sud del país.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Albert Manyà, novetats a la xarxa viària?
Doncs no, aquesta hora circulació fluida al conjunt de carreteres i autopistes del país, una situació que també es pot extrapolar a Barcelona, on la Guàrdia Urbana ens acaba d'informar que la situació és còmoda a les dues rondes i els accessos. Això és tot, bona tarda.
Ha arribat el moment que sàpigues qui ets i d'on vens. Et preguntes per què no ets com els altres. Per què només tu pots fer certes coses? Són moltes les adversitats que t'aniran sorgint. No et pots permetre ser feble. Recorda que has heretat el poder i que tens una missió per complir a la Terra. Audi Q7. del creador de Quattro.
Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Mapamundi.
Avui es compleix el tercer aniversari de la invasió anglo-nord-americana de l'Iraq. Aquell 20 de març del 2003, els Estats Units van decidir unilateralment atacar el país àrab per posar fi a la dictadura de Saddam Hussein. Aquest objectiu es va aconseguir fàcilment, però a un preu molt alt. 36 mesos després, l'Iraq continua immers en el caos més absolut i es troba perillosament a prop de l'esclat d'una guerra civil. El balanç de xifres és prou il·lustratiu. Més de 37.000 civils iraquians morts i 2.300 soldats dels Estats Units, també víctimes mortals en aquests 3 anys d'invasió estrangera. Tot i això, la valoració del president nord-americà George Bush, i connectem amb Washington, Ignasi Abad, no pot ser més positiva, oi?
El president dels Estats Units ha demanat als nord-americans que, en el tercer aniversari de la invasió de l'Iraq, s'oblidin per un moment de l'espiral de violència creixent i es fixin en la millora de la vida quotidiana palpable, segons ha dit, que s'ha produït al país àrab. En un discurs sobre la guerra contra el terrorisme a Ohio, el segon que fan una setmana, George Bush ha justificat novament la intervenció militar per derrocar Saddam Hussein fa 3 anys i ha alertat a l'Iran que no dubtarà a utilitzar la força per protegir Israel en una nova escalada verbal en la crisi nuclear iraniana que avui mateix està debatent entre els membres del Consell de Seguretat de l'ONU.
L'amenaça de l'Iran és molt seriosa. Han dit que volen destruir el nostre gran aliat Israel. Aquesta és una amenaça per a la pau al món i a una gran aliança. I he deixat clar abans, i ho torno a dir ara, que utilitzarem la força militar per protegir el nostre aliat, Israel.
Constatant el malestar de l'opinió pública nord-americana i també del mateix Congrés sobre com l'administració Bush gestiona la postinvasió de l'Iraq, el senador demòcrata Joe Biden ha qualificat la política del govern de perillosament incompetent.
El resultat de la guerra cada vegada sembla més tètric, en la meva opinió, que es basa en el que jo requalificaria de perillosa incompetència d'aquesta administració.
Més de la meitat dels nord-americans creuen que l'Iraq va cap a una guerra civil.
El Vietnam ha estat un dels països del sud-est asiàtic més castigats per la grip aviària, amb una cinquantena de morts contagiats per l'H5N1. Avui els nostres enviats especials al Vietnam, Sílvia Comet i Santi Soler, han pogut parlar amb testimonis directes que han estat víctimes d'aquesta malaltia.
Diari de viatge al Vietnam.
Rumb a l'origen de la grip aviària.
Les morts humanes a causa de l'H5N1 han estat un dels principals desencadenants de l'atenció mundial cap a aquest virus per la seva possible capacitat de barrejar-se amb el de la grip humana, creant-ne un de nou que es pugui transmetre de persona a persona i desenvolupar una pandèmia. Al Vietnam, de 93 contagiats, només un 45% han pogut sobreviure. Avui hem volgut veure on i com s'han tractat aquests malalts. L'hospital Bac Mai és un edifici llòbrec i no massa higiènic que ens deixa bocabadats. Només ha estat un ensurt, però, perquè el pavelló de malalties transmissibles és molt diferent. És nou i força net, tot i que amb poca capacitat per acollir malalts. A la unitat de patologia respiratòria, 4 pacients conviuen a la mateixa habitació i just al costat buida hi ha la sala de tractament de la grip aviària amb 3 llits. El director mèdic Nguyen Hong ens mostra les radiografies dels malalts. Sense tenir cap coneixement de medicina, constatem com evoluciona la malaltia als pulmons, que comença amb petites taques fins que els deixa totalment difuminats per una mena de boira espessa. Hong ens explica que és una malaltia frustrant per als professionals.
És una malaltia molt difícil de curar, perquè s'estén ràpidament i prop de la meitat dels infectats moren. La capacitat de curar els pacients és limitada. I concentrem tots els nostres esforços, però en la majoria dels casos no ens en sortim.
Aquesta situació la va viure en primera persona en Nguyen Kim, un supervivent de l'H5N1. És un home d'entre 60 i 70 anys que ens acull a casa seva a la població de Chuang Mi. Una sala única amb una cuina, 2 llits, una taula i 4 cadires que ocupem per escoltar la seva història prenent un te.
Els metges em van dir que tenia grip aviària. Jo no sabia què era, però quan la febre em va pujar a 39, vaig tenir molta por perquè tenia molta calor i no podia respirar bé. Em van donar molts medicaments durant un mes i després em van deixar marxar a casa.
Kim ho ha pogut explicar, però 42 vietnamites no van tenir tanta sort i les autoritats han hagut de treballar a correcuita per evitar encara més morts. El Ministeri de Sanitat té clar que han après molt de la grip aviària, tal com ens ha dit el responsable de Medicina Preventiva, Tran Phan.
Hem après moltes lliçons de la grip aviària. La més important és que s'ha de detectar el més aviat possible i que, a més del tractament, cal desplegar immediatament campanyes d'informació perquè la gent prengui mesures preventives.
A Hanoi la situació es dona per salvada perquè disposen de 6 aparells de respiració donats pel govern japonès, per cert, i es poden tractar els pacients. El problema, de nou, es troba a les zones rurals, on hi ha hagut la majoria de casos i un cop els malalts han arribat a l'hospital ja està massa tard.
Diari de viatge al Vietnam.
Rumb a l'origen de la grip aviària amb Sílvia Comet i Santi Soler.
Diumenge, 26 de març, tot Barcelona sortirà al carrer perquè es corre la marató. La marató sortirà de la plaça Espanya a les 9 del matí amb un nou recorregut pels carrers i punts més emblemàtics de Barcelona. Participa-hi. Apunta't a la cursa de 10 quilòmetres o surt al carrer a animar els corredors. Més informació a maratobarcelona.com.
7 minuts i les 9. L'agenda de la setmana.
L'agenda de la setmana. Els seminaris.
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona organitza entre dimecres i dissabte un seminari sobre l'Iran. Sota el títol Alta tensió a Teheran, un grup d'intel·lectuals iranians oferiran un retrat de l'esperit social i cultural de la capital d'aquell país. També s'hi projectaran diversos documentals.
L'ONG Nova, Centre per la Innovació Social, farà la seva tercera trobada internacional per la cultura de la pau 2006. Les jornades tindran lloc del 23 al 27 de març a Barcelona i tindran 3 parts complementàries.
Segona conferència europea sobre cooperació est-oest en la resolució civil de conflictes, que aplega la xarxa europea de serveis civils de pau i les organitzacions europees del Non-Violent Peace Force del 22 al 26 de març al Centre Martí Codolar de Barcelona.
Presentació d'experiències d'intervencions civils de pau el dijous 23 al vespre al Palau Robert de Barcelona i el dissabte 25 a l'Auditori Narcís Monturiol del Cercle Esport de Figueres.
I la jornada Construint serveis civils de pau el 27 de març a la Casa del Mar de Barcelona.
Les exposicions.
Demà dimarts a les 8 del vespre s'inaugura Una gota d'aigua, una gota de vida, exposició sobre la vida quotidiana als territoris palestins amb l'aigua com a eix central i sobre la dependència d'un poble d'un bé escàs i controlat. Les fotografies són de la belga Brigitte Grignet. El lloc és el Centre Cívic del Pati Llimona de Barcelona.
Les conferències.
A motiu del Dia Internacional de l'Aigua, la Casa Àsia ha organitzat una xerrada per dijous 23 a 7:45 sobre l'accés a l'aigua a l'Àsia Central exsoviètica, ecologia, sostenibilitat i conflicte.
Les pel·lícules.
La Càtedra UNESCO d'Estudis Interculturals, la Facultat d'Humanitats i el PEN Català conviden a la projecció de Detained, Detingudes. La presentació anirà a càrrec d'una de les autores, Kauter Salam, periodista palestina. Serà dilluns que ve a les 19 hores a l'edifici Roger de Llúria de la Universitat Pompeu Fabra.
Els llibres.
Dimarts dia 21, un grup d'antropòlegs i historiadors del Centre d'Estudis Africans de Barcelona presentaran en el Fòrum Altair l'obra col·lectiva Àfrica en l'imaginari occidental.
I a la xerrada de debat sobre l'imperialisme a inicis del segle XXI, presentació de l'últim llibre de Luciano Vassapollo, professor de la Universitat La Sapienza de Roma. Introducció a la història, la lògica de l'imperialisme a la Fundació Pere Ardiaca de Barcelona, dimecres 22 de març a 7:45.
I de la programació televisiva destaquem el programa Àgora d'aquesta nit al 33, l'Iraq a l'Orient Mitjà, 3 anys després. Àgora parlarà de la situació que es viu actualment a tot l'Orient Mitjà, ara que es compleixen 3 anys de l'inici de la guerra a l'Iraq.
A la revista de premsa avui, les revistes Time i Der Spiegel. La revista Time ofereix, en la seva edició d'aquesta setmana, un treball d'investigació sobre un cas que ha obligat les autoritats militars nord-americanes a qüestionar l'actuació dels seus propis soldats.
Sota el títol Un matí a Haditha, l'article repassa els fets que el 19 de novembre del 2005 van acabar amb la vida de 15 civils iraquians a mans d'un grup de marines. Autodefensa, accident o revenja a sang freda? Es pregunta Time. El resultat de la recerca, basada en el testimoni de 28 persones, conclou que, a diferència de la versió dels soldats nord-americans, les víctimes van morir a casa seva, desarmades, i no per l'explosió d'una bomba a la carretera. Els familiars d'aquestes persones han rebut per part dels Estats Units $2.500 per cadascun dels cadàvers en concepte d'indemnització. El que remarca Time al final de l'article és que es tracta d'un pagament molt mínim, si es té en compte tot el que ha perdut aquesta gent. Com a exemple, una nena de 9 anys que aquell dia es va quedar orfa de pare. Per cert, que entre els 15 civils hi havia 3 menors.
L'alemanya Der Spiegel, per la seva banda, posa l'accent en el nou procés polític obert als territoris palestins i els efectes del fenomen Hamas a Israel. Diu en un article que, tot i que oficialment Israel i Occident han deixat de banda les negociacions amb l'organització islamista radical, de forma soterrada s'intenta establir contactes amb els nous líders palestins.
El títol L'aproximació religiosa a Israel narra sobretot la croada personal d'un home, el rabí Menachem Fruman, qui durant anys ha estat lluitant una batalla en solitari i que ara s'ha convertit en un home sol·licitat. Aquest religiós colon jueu que viu a la Franja de Gaza pensa que la millor alternativa per aconseguir la pau és el diàleg amb l'altre, i és per això que ha cregut des del principi que entre dos homes creients és factible l'acord. El 1997, Fruman va xocar les mans per primer cop amb qui aleshores era el màxim líder dels radicals palestins, el Sheikh Hamed Yassin. Els jueus el van veure com un traïdor, els pacifistes com un ingenu i molta altra gent a Israel com un boig. Ell, però, va continuar endavant fins ara, quan el propi govern d'Ehud Olmert s'ha interessat per la seva particular aventura.
De dilluns a divendres a Catalunya Informació teniu una cita amb l'actualitat econòmica i empresarial de la jornada. Economia i empresa, amb Nàtia Dell, a partir de 9:45 del vespre.
Avui entrevista amb el director de Microsoft a Catalunya després de conèixer l'última aposta que la multinacional ha fet per Lleida.
La contraportada.
Una neboda de Bin Laden participarà en un reality show de la televisió nord-americana. Wafaa Dafur Bin Laden és filla d'un germanastre del líder d'Al-Qaeda i va obtenir una certa notorietat al país en aparèixer en una revista d'homes fent posturetes sexis. De fet, Wafaa vol ser cantant i espera que la seva presència en aquest programa li servirà de trampolí per saltar la fama. No s'han publicat les xifres, però sembla que el contracte que ha firmat és substanciós. A les víctimes de l'11S no els ha fet gens de gràcia. Ha transcendit que alguns s'han disgustat. La productora del canal s'ha defensat dient que la història personal de Wafaa servirà per establir un pont de diàleg entre les dues cultures en les quals ha viscut. Bé, dubtem que amb aquesta explicació els familiars de les víctimes de Bin Laden es conformin, que en tinguin prou. Ens temem que passarà tot el contrari, tot i que la polèmica és bastant ridícula. Ens sembla que la senyora en qüestió té tot el dret a sortir a la tele, però també estem segurs que explicar les seves vergonyes no ajudarà a apaivagar el xoc de civilitzacions. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'Internacional dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Elisenda Sort i Marta Jerez. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.